i 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons. Avui rebem el Juanjo Cortés per parlar d'un nou episodi de la història de Valldoreix. De fet, nou no és que sigui, perquè ja portem un parell de sessions parlant d'un dels esdeveniments que també va marcar aquest territori, i és la Guerra Civil. Juanjo, molt bon dia.
Efectivament, bon dia, i retrobats després de la Pasqua,
sí,
per continuar parlant de la història de Valldoreix.
Déu-n'hi-do, una guerra civil que, si fem una mica de memòria, allò per donar els quatre trets, diríem, significatius, recordem la història del rector i el maletí.
I el maletí, que en el qual...
Això va ser el començament de l'esclat, no?
Va ser al principi, no? Al principi, quan va esclatar la guerra,
sí,
que el rector mossèn Castellà doncs va portar a casa del Tomàs Roig, del periodista i advocat, doncs un maletí, que després, al cap d'uns dies, es va veure que a l'interior doncs hi havia una pistola, i que aquesta pistola va donar molt de joc, perquè la seva dona la va llançar al pou, del pou de casa després la van treure i la van llançar a la riera, i després va trobar i hi havia un rebombori sobre una pistola que s'havia trobat, no? Per tant, una part literària en les memòries del Tomàs Roig i del fet trist, doncs, de les revenges, les venjances, el pitjor de cadascú, no, que va sortir en aquells moments de l'esclat, amb el qual doncs el rector va ser assassinat a la rebassada.
I una altra de les coses que recordo que també em va impactar quan ens ho vas explicar va ser l'escola d'especialistes de guerrillers que es va ubicar al casino, i que va ser, diguem, la fàbrica de guerrillers que després van participar alguns a la Revolució Cubana, no?
Sí, això és un episodi, jo crec que bastant desconegut, de la Guerra Civil i de la història de Valldoreix, i de fet de la història universal, perquè com tu recordaves ara, això té ramificacions després a les guerrilles de Sud-amèrica, però especialment a la Revolució Cubana, on el que va ensinistrar els germans Castro i el Che Guevara i altres revolucionaris va ser precisament el fundador d'aquesta escola de guerrillers, l'Alberto Bayo, Capitán Bayo en aquells moments, que després va arribar a ser general de l'exèrcit de la República de Cuba, on s'ensenyava a la gent, els especialistes, aquests especialistes guerrillers, a fer la guerra de guerrilles, i que de fet d'aquesta escola de guerrilles van sortir també alguns personatges interessants que després es van incorporar al KGB, o que van participar també en el front rus, infiltrant-se darrere de les tropes alemanes que estaven envaint Ucraïna i Bielorússia i Rússia, i per tant van fer la guerra de guerrilles que havien après aquí a Valldoreix. Per tant, unes ramificacions en la història universal del segle XX que tenen el seu petit embrió doncs a aquesta escola de guerrilles situada, com tu deies, en el casino de Valldoreix.
Doncs després de recuperar aquests trets, diguem, més significatius o més anecdòtics, no?, de l'etapa de la Guerra Civil a Valldoreix, avui ens centrarem en altres detalls, en altres personatges, com per exemple els refugiats.
Bé, de fet, hem de pensar que la població de Valldoreix durant la Guerra Civil es va incrementar 6,5 vegades, i no hi havia el nombre de cases que actualment hi ha a Valldoreix, que són 2.000 i pico de cases, i hem de pensar que, clar, el nombre d'habitatges era molt inferior al que podem trobar avui en dia.
Però a què respon això?
I la població va incrementar-se fins a unes 3.350 persones que es van instal·lar a Valldoreix. Per què? L'efecte principal van ser els bombardejos de Barcelona, tant aeris, que a més passaven per sobre de Collserola, i per això es van instal·lar les bateries del turó de Rovira i del Carmel, i els bombardejos que també es produïen no només per aquesta aviació italiana, que són famosos i estan estudiats aquests darrers anys, sinó també pels bombardejos que rebia Barcelona des del mar, no? Per tant, davant d'aquesta por que tenia la població de Barcelona i del gran esclat que va haver-hi amb una dels bombardejos en el qual va va patar un camió a la Gran Via, doncs molta gent va marxar fora a l'exterior i es van instal·lar a Valldoreix. De fet, a cases de familiars, però també a cases que havien estat abandonades per famílies que havien fugit, tenint por el que els hi pogués passar, no? Com la mateixa família Manic, del qual ja havíem parlat en la primera sessió. Per tant, això genera una gran població i amb aquesta població has de fer coses, perquè no la pots tenir sense fer-hi res, no? Els has de donar un mínim de serveis i hem de pensar, doncs, que el sistema educatiu o les escoles van estar en funcionament, tot i que no hi havia una escola pròpia municipal, per dir-ho d'alguna manera, a Valldoreix. Això no passarà fins a principis dels anys 60, amb les escoles Montserrat, que és quan es crea l'Escola Nacional a Valldoreix. Però durant la Guerra Civil sí que sabem que existien diverses escoles. Hi havia, a la Casa Manic, que havia estat confiscada, s'instal·la una escola de la Maria Teresa Tudela. Al carrer Camèlies hi havia una altra escola amb una professora que es deia Mònica Caro, i el que va funcionar també va ser una acadèmia, l'Acadèmia Torner, que era molt famosa a Barcelona i que tenia dos seus, una al carrer Avinyó de Barcelona, i el senyor Torner ja havia demanat durant els anys de la República instal·lar obrir una delegació d'aquesta acadèmia a Valldoreix. Durant la Guerra Civil va funcionar l'Acadèmia Torner i alguns dels fills i filles dels militars que estaven o que van passar per Valldoreix al llarg de la guerra, els mateixos fills del capità Bayo i altres personatges, doncs tenien els seus fills que vivien, de fet, la família del capità Bayo vivia a la mateixa Acadèmia Torner, amb la família d'aquests mestres que donaven classes, no? I jo encara hi recordo haver parlat, doncs, amb la Pepi Torres o amb la Maria Mellado, amb altres persones que havien estat alumnes d'aquesta escola i se'n recordaven, doncs, d'aquesta etapa del mig de la Guerra Civil, doncs, està...
I com la recorden?
La recordaven amb carinyo, o sigui, no van passar por, sinó tot el contrari, sinó que era, en el fons, era una mena d'aventura, no? Era una mena de... Bueno, de viure diferent. És evident que tenien notícies de la guerra i és evident que a nivell familiar ho vivien, perquè tenien familiars que estaven al front lluitant i, bueno, hi ha un moment, fins i tot, algunes d'aquestes famílies, davant de certes amenaces, doncs, van passar al bàndol nacional perquè tenien por de que fossin assassinats o de rebre algunes repressions per part dels diferents grups de poder, perquè ja sabem que durant la Guerra Civil va haver-hi diversos moments complicats, no? També hi havia una altra escola, el Passeig del Roser, que era una escola de música, i també, sobretot, la que ha perdurat més en la memòria, i perquè després ha estat un personatge també important en la història de Valldoreix, en el que després va ser la Festa de l'Arbre i també altres qüestions, és el mestre Narcís Parvellini, que també havia estat un membre molt actiu de Creu Roja aquí a Sant Cugat, que és una escola que també va estar funcionant al llarg de la Guerra Civil. Per tant, i després de la guerra, no? Per tant, tot un conjunt d'escoles o de petites escoles que donaven servei a la població infantil i a les famílies de Valldoreix durant els anys de la Guerra Civil. A Valldoreix no només, entre aquests 3.350 habitants que tenia durant la Guerra Civil, no només hi havia gent provenent de Barcelona, hi havia refugiats de tot arreu.
De tot arreu, què vol dir?
De tot arreu vol dir de tot Espanya. I de fet després llegiré una petita crònica del moment final de la guerra d'un tal José Sós Romeu, que era d'una població d'Alacant, doncs que escriu unes petites memòries del final de la guerra, en les quals parla, les titula algú semblant a Los años de cautiverio que pasé en la jaula de oro de Valldoreix, no? O que pasamos en la jaula de oro de Valldoreix. Com diem, doncs que, bueno, van estar bé a pesar de la carestia de béns i d'alimentació i d'estar en una situació i d'esperar, en aquest cas, en aquest senyor i la seva família, esperar que guanyessin els nacionals, no? Doncs per les seves idees i per la seva forma de veure el món. Per tant, això, gent de tot arreu, que després van retornar als seus llocs d'origen i també un moment d'això, de dificultats, però també de viure al mig del camp, no? I veient també doncs, tota aquesta població de militars que passaven per aquí, de russos, amb tot el que significava de tenir els instructors russos que hi havia a l'escola de guerrillers, que això també era molt xocant, no només per l'idioma, sinó també pel seu aspecte físic, que això també recordo que la Mireia ja doncs, ho explicava, no? L'impacte que els hi va produir veure tota aquesta colla de gent per les formes, per tot com es comportaven. També hi havia botigues, i les botigues funcionaven, evidentment.
A banda d'alimentar, diguem, el coneixement,
clar,
no?
Sí que hi havia...
També s'havia d'alimentar la població d'alguna manera, no sé, com estava el tema.
El que el president Macià parlava de la caseta i l'hortet, no? Que això també va ser una mica la filosofia amb la qual es va crear el concepte de ciutat-jardí, que és l'origen urbanístic de Valldoreix, no? Aquest concepte d'una caseta i un hortet, no tant un jardí...
Per supervivència.
Que també, per això, exacte, un auto alimentar-se, no? Una cosa molt ecològica, avui en dia es parla d'horts urbans i aquests horts que
sí,
són
ara està de moda, però per altres
qüestions. Està de moda per una altra qüestió. Doncs abans era una filosofia de vida i una manera d'entendre i una necessitat també, no? No hi havia tampoc els sistemes de conservació que tenim avui en dia per conservar els aliments i, per tant, també era una manera de tenir-ho. De fet, les botigues no és que hi haguessin molt, no hi havia moltes. A les cases totes tenien horta i gallines, unes gallines per tenir ous i de tant en tant, si es podia, doncs matar alguna per tenir carn, no? Hi havia el fort de pa del Ramon Bord, que estava situat a la Gran Via, el que actualment és el carrer Alcalde Ramon Escaiola, un fort que s'havia fundat uns anys abans. Teníem el colmado del Joan Mas, que és el que coneixem històricament com el colmado Víctor, que estava ubicat en allà. Hi havia una cooperativa de serveis que després va transformar en el que va ser la cooperativa d'aigües, però que en aquell moment era una cooperativa que també portava aliments i els distribuïa. I hi havia també la Casa Mellado, molt a prop del colmado del Joan Mas. Per tant, tota una sèrie de petites botigues en les quals es podia anar a comprar dintre del que es podia. De fet, moltes vegades aquestes botigues tenien problemes d'abastament, no? D'abastar-se d'aliments, i en el Florenci Mellado, de la Casa Mellado, en algun moment se li va, bueno, detindre per fer estraperlo, no? Per anar a buscar aliments fora d'allò, per comerciar amb aquests aliments a la província de Tarragona. Hi havia també un servei de correus que funcionava, perquè és evident que la gent s'escrivia, i sobretot també amb els familiars que estaven al front.
Necessitaven notícies.
Necessitaven notícies, necessitaven comunicar-se, necessitaven... la vida continuava i per tant s'havia de tenir aquest servei. Era un servei diari de correus. Hi havia dues bústies en la qual la gent podia dipositar les cartes, una que estava davant del colmado Víctor i una altra dins del vestíbul de l'estació de Valldoreix, i hi havia un carter, el Joan Prat Puntada, del qual ja vam parlar al principi d'aquestes sessions parlant de la Guerra Civil i del qual acabarem parlant també avui. I per tant, doncs, bueno, la vida continuava i la vida es anava fent dintre de les caresties que hi havia, evidentment, no?
I en aquesta època, doncs, hi ha una sèrie de noms, una sèrie de personatges que destaquen per un motiu o un altre.
Sí, doncs a Valldoreix tenim documentat el pas d'una sèrie de personatges bastant coneguts o coneguts dintre de la Guerra Civil i del que ha estat després altres qüestions, no? Podem citar la Teresa Pàmies, perquè a part de que la nòvia del seu germà estava a Valldoreix durant els anys de la Guerra Civil, ella com a líder de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya va organitzar unes trobades comunistes a Valldoreix, també lligat amb l'escola guerrillers, però amb tota aquesta organització de joventut comunista, i van fer aquestes trobades a Valldoreix, precisament un festival de joventut i amb actuacions i aquesta, bueno, de sinistrar la gent en l'ideologia. Tenim també altres personatges ja de caire més militar o d'un caire que van participar activament en diversos esdeveniments bèl·lics. Sabem de la presència de Lister, que va estar visquent a la Torre Jordà, a la Rambla del Jardí. tenim la presència del general Vicente Rojo, que també va ser cofundador d'aquesta escola de guerrillers, juntament amb el capità Bayo, que va viure a la casa que s'havia confiscat a la cantant d'òpera, la Mercè Capsir, també a la Rambla del Jardí, molt a prop del casino, el capità Bayo, Alberto Bayo, que vivia a l'Acadèmia Torner, amb la família Torner, o el campesino, que va viure també a la zona del Vall d'Or, de l'Avinguda Vall d'Or. Doncs aquests són alguns d'aquests personatges. De fet, ara fa uns dies, parlant amb un amic, el seu avi havia viscut durant la Guerra Civil a la colònia Montserrat, doncs em parlava precisament que el seu avi li parlava del Lister i del campesino i tota aquesta gent que ell havia arribat a conèixer doncs, físicament i presencialment durant aquell temps. No? Per tant, van passar per Valldoreix tota una sèrie de personatges protagonistes directes de la Guerra Civil.
Seria interessant, poder escoltar testimonis directes d'aquella època.
Sí, el que passa és que, malauradament, cada cop, per una qüestió biològica, ja, doncs ens queden menys testimonis de primera persona. No? Jo hi porto moltíssims anys, des de l'any 85 aproximadament, doncs, parlant amb gent gran, fonamentalment, no? Perquè m'expliquessin les seves vivències, les seves experiències, i mica en mica hem anat fent un recull que algun dia, doncs, espero que tot això doncs, es pugui posar negre sobre blanc, no? I fa recollir aquesta memòria que, si no d'una altra manera, doncs, també es perdrà.
Mm-hmm. I arribem al final de la guerra. Arribem ja al 39.
El 39, el gener del 39, és el moment en el qual acaba la Guerra Civil en aquesta zona de per aquí. De fet, en aquest moment de final de la guerra, les memòries del metge Pere Tarrés, després un personatge, un sacerdot molt important, doncs va estar, en moment de fugida, va passar per Valldoreix i va estar en les seves memòries recull la crònica del seu pas per Valldoreix, efímer, no? Justament en el moment que l'exèrcit republicà està marxant ja i fugint cap a la frontera. Però va estar per aquí també en aquests darrers moments. De fet, les tropes venien de Castellbisbal i va haver-hi tota una sèrie de bombardejos a la zona de Valldoreix, entre el Tibidabo i Castellbisbal. De fet, al Tibidabo hi havia una bateria i com les tropes nacionals estaven instal·lades a Castellbisbal, doncs les bombes passaven per damunt de Valldoreix i alguna també va arribar a caure i el pas d'avions volant ras, no?, amb aquests combats finals. De fet, hi ha una crònica, com deia abans, del José Sos Romeu, que narra aquesta part final de la guerra i parla d'aquests petits combats i d'aquestes bateries de canons, no? I diu que apenas transcurrió un cuarto de hora, unas bombas de mano explotadas a una distancia prudencial pareció el aviso de romper el fuego. Los cañones de la parte de abajo, rojos, en la retirada nos hicieron oír sus disparos y silbidos de los proyectiles que venían a explotar a corta distancia nuestra. Poco rato después, poco rato duró este duelo, porque las tropas nacionales, por lo visto, avanzaban ya en aquella dirección, habiendo rebasado nuestro paraje la parte de la columna que formaba la izquierda de ellos. Callaron los cañones y principiaron los fusiles y las ametralladoras a disparar con toda intensidad. Pero esta vez solo venía de una parte, de los nacionales. Las balas las oíamos silbar por nuestros alrededores y estrellarse en los muros del edificio. Las mujeres, cogidas unas de otras apelotonadas, ahogaban sus gritos de terror. Se aclamaban a los santos de su devoción. Los hombres, en el otro rincón, no hacíamos más que querer decir alguna frase que infundiera un poco de valor a ellas, pero no nos salía de boca afuera. Los disparos cada vez se oían más cerca. Ya casi resonaban a nuestro oído, pero esta vez ya solo se oían los de una parte. La otra huía. Paran. Se hace el silencio. És el moment en el qual aquest, apassionadament i prenent partit, a més, doncs aquest senyor narra aquests moments. De fet, va haver-hi, fruit d'això, el que era el torreó de l'església, de les torreó, el campanar de l'església i el torreó de l'estació de Valldoreix, es van produir una sèrie de trets parapetats uns amb un cantó i els altres a l'altre, i durant molts anys es podia veure en el torreó de l'estació les marques de les bales que havien impactat doncs, bueno, aquests combats finals de les tropes republicanes fugint i l'exèrcit nacional doncs, entrant. I,
sí, aquest foc, foc creuat.
Aquest foc creuat ja directe de trets d'escopetes i de pistoles.
Però ara no? Ja no hi són?
No, fa uns anys van reformar i bueno, són coses que passen, que es reformen les coses i es perduen
aquestes petjades històriques.
Petjades de la història que, bueno, que ens són testimonis. No? De fet, les tropes franquistes van entrar pel Passeig del Bosc i pel Puig Madrona i estaven formades per regulars, les forces regulares, les forces dels moros, i també per la columna navarra. I el mateix José Sor Romeu ens explica aquesta entrada, no? I he pogut aconseguir fins i tot alguna fotografia, no de l'exèrcit, però sí de la celebració de la gent just acabada d'entrar les tropes franquistes a Valldoreix, no? I com la població que estava allà, doncs una bona part ho va celebrar, no? Justament davant del colmado Mellado. Suposo que hi hauria de tot, no? Hi hauria de tot. El José Sos explica d'aquesta entrada de les tropes, ho explica d'una manera, pues, bueno, a la seva manera. Digo, por el centro de la ciudad jardín vemos que desfilan tropas. Es el grueso de la columna navarra que, dejando la carretera de Rubí, corta por este valle para alcanzar la Rabasada y sube por ella a las alturas de la ciudad condal. El elemento civil se agolpa a presenciar este desfile. Hombres, mujeres y niños se vuelven roncos vitoreando a este ejército, a Franco y a España. Los soldados complacidos reparten sus aguinaldos. Pasan primero los moros en columna de cuatro, jacarandosos, impávidos, rítmicos. Si se les jalea un poco, contornean sus cuerpos como si fueran odaliscas. Siguen los de la columna navarra y las mozas, emocionadas, les abrazan, les besan. Ellos, agradecidos, se dejan besar constantemente y les regalan dulces, licores, pasteles. ¡Ay! Que hacía mucho tiempo que no veían. Estos valientes soldaditos reparten a profusión el tabaco que llevan, cigarrillos y más cigarrillos, paquetes enteros. Van dando sin mirar a quién, y los hombres, con lágrimas en los ojos, los agradecen con palabras de bienvenida. En medio de la columna y montado en un hermoso caballo, llega arrogante un comandante que saluda a brazo en alto, el cual tiene la gentileza de pararse y, apeándose del noble bruto, saca una botella de coñac que descorcha y, con palabra cálida y apasionada, brinda por el caudillo, cuyo brindis es contestado por nosotros con un viva Franco y una arriba España, que resuena en todo el valle. Todos bebemos por la salud del gran hombre que constituye el yugo de las cinco flechas simbólicas. Evidentment, és una radiografia amb una càrrega ideològica doncs, molt important. Això és una visió molt particular d'aquest senyor de l'entrada de les tropes franquistes, però, per contra, podríem recordar com l'historiador Josep Fontana, que era un nen i que estava refugiat a Valldoreix en aquell moment i vivia amb la seva mare, recorda amb pavor l'entrada d'aquestes tropes mores, com entraven i van saquejar tot el que van poder i més, i entraven a les cases i robaven tot el que podien. Per tant, bueno, dues visions molt diferents de com es va poder viure per la població diversa, en aquest sentit, l'entrada de les tropes franquistes com una derrota i un, bueno, un saquejament i una derrota total, o com una victòria, en el cas d'aquest senyor doncs, que viu com un alliberament l'entrada de les tropes de la columna navarra i de les tropes regulares. No? Bueno.
Doncs ens hem traslladat pel túnel del temps a aquesta època de la Guerra Civil amb aquest testimoni que avui ens portaves del final de la guerra i del seu pas, de la petjada, com dèiem abans, que ha deixat en el territori. Una guerra que m'imagino que bueno, a tot arreu es va viure, es va patir,
I que encara queden,
i que encara,
que
sí,
queden restes de tot allò que va succeir, no? Perquè, clar, després d'això ve tot el que és la reconstrucció, per una banda, d'un establishment o d'una certa... o la imposició també, no? Evidentment, d'un nou estat, en aquest cas franquista, i ja sabem tot el que va significar, i a més tot el tema de la repressió i les depuracions, no? que com molt bé ha estudiat el José Fernando Mota pel cas general de tot el municipi de Sant Cugat, i tenim el cas Sagnan, que a més acaba de publicar, el Mota acaba de publicar un petit estudi sobre la depuració i, bueno, i el procés i afusellament final d'aquest carter del Joan Prat, que el 29 de juliol del 39 va ser afusellat al Camp de la Bota. Per tant, hi ha gent que ho va viure com un alliberament, però evidentment va significar també,
sí, sí,
un moment de depuració, de repressió i de, bueno, d'una manera d'entendre dels perduts, no? Els van perdre tot el tema. També va haver-hi tot el tema de les depuracions, no? El Josep Altet, que havia estat al front amb 19 anys, doncs està presoner al camp de concentració d'Aranda de Duero i es demanen informes per ser depurat i per després poder tornar. Per tant, bueno, ve tot el que va venir després, també amb la fundació d'una delegació de Falange pròpia a Vall-llobrega i la Floresta, que va jugar el seu paper polític i de referent, i totes les actuacions que van tenir.
I la història continua. I nosaltres continuarem també un altre dia amb nous episodis, ja corresponents a una altra època, no?
A una altra època. Parlarem d'altres temes i d'altres coses una mica més alegres.
Esperem.
Perquè...
Bueno, però tot s'ha de fer.
Però és la història.
És la història, sí, senyor. Molt bé, Juanjo Cortés, moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies.
Bon dia.